L'informatiu del migdia.
La depuradora de Castellà estrena instal·lacions de producció de biogàs i energia renovable per l'autoconsum de la instal·lació. És divendres 29 de maig. La nova planta, al qual s'hi ha destinat 2,12 milions d'euros, permetrà estalviar un 40% de la producció energètica de la depuradora. De seguida us informem. Abans, altres titulars. La llar d'infants Casamada tanca a final de curs. La restauradora Conxita Forrellat clou aquest diumenge més de 33 anys al front del restaurant Aire Sol i 50 anys de professió. I aquest dissabte, primera batalla de bandes de swing de Castellà organitzada per la Castellà Swing Bank i l'Ajuntament. I en esports, l'Hoquei Club Castellà obligat a guanyar per igualar la sèrie en les semifinals de l'ascens a Hoquei Plata. I la previsió meteorològica, sol intens durant tota la jornada i temperatures a màximes de 32 graus. Comencem. L'estació depuradora d'aigües residuals de Castellà ha estrenat les noves instal·lacions de digestió anaeròbia destinades a la producció de biogàs i energia renovable per al consum de la instal·lació. L'actuació està inclosa dins la subvenció del programa Biogàs impulsat per l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia en fons Next Generation EU i té per objectiu incrementar la producció d'energia de fonts renovables a aquesta estació depuradora. Fins ara, els fangs de la depuradora estaven destinats a compostatge i les obres han permès a terme les actuacions necessàries per implementar els processos de digestió anaeròbia per l'obtenció de biogàs. Amb el nou sistema es redueix en un 35% la producció de fangs. En aquest sentit, s'han construït instal·lacions compactes de producció de biogàs i energia elèctrica renovable. El president del Consorci Besòs Tordera, Òscar Sierra, ha explicat que amb el nou sistema es garanteix gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta depuradora.
Bueno, el que estem fent és garantir gairebé un 40% d'autoconsum d'aquesta EDAR aquí a Castellar, una inversió milionària d'1.900.000 que ha vingut finançada pel Perte Biogàs, però amb la seva gran majoria a través de l'ACA, i volem agrair aquesta inversió en el territori per posar aquesta depuradora a l'avantguarda, on al final del que llancem pel vàter de casa fem energia, fem un gas que aprofitem per utilitzar, per escalfar o per fer energia amb aquests motors que hem pogut veure avui en aquesta visita. Tenim plaques solars des de fa molt temps, ara tenim aquesta gran bombolla de biogàs que fem amb la fermentació dels fangs, i això vol dir que el que tenim per les grans depuradores també ho estem portant a l'avantguarda de les mitjanes i petites empreses, petites depuradores que tenim amb el consorci. Sempre amb l'excel·lència per intentar cuidar del nostre planeta i sobretot cuidar els nostres rius.
El Consorci Besòs Tordera també gestiona les depuradores de Granollers i Sant Celoni, on també s'hi han fet actuacions.
Sí, aquesta mateixa s'ha fet a una depuradora també mitjana com és la Sant Celoni, la van presentar fa poc, i a Granollers el que hem fet també és una recepció de fangs de diferents depuradores. En aquest cas, aquesta depuradora de Castellar només tracta els fangs de la depuradora, però allà a Granollers que també tenim el biobo, que el que a més, a part de fer biogàs i a fer energia com fem aquí, fem també biometà, que enriquim aquest biogàs per convertir-lo en biometà i portar-lo a xarxa i vendre'l i treure un rendiment econòmic que després ens serveix per tenir aquesta economia verda i cíclica que el Consorci Besòs Tordera està a l'avantguarda de l'excel·lència.
Per la seva banda, l'alcaldessa de Castellà, Yolanda Rivera, va apuntar que la inversió feta a la depuradora suposa posar a l'estació en primera línia a nivell estatal.
Home, per Castellà aquesta inversió suposa posar la nostra depuradora en primera línia a nivell estatal, perquè són les primeres que es posen d'aquesta tecnologia a nivell d'Espanya. Per tant, és situar Castellà novament en el marc estatal. Amb aquesta inversió el que per les explicacions que ens han donat els tècnics, no? El que s'aconsegueix és aprofitar aquests fangs per generar biogàs, que a la seva vegada impulsa l'energia necessària per mantenir aquesta planta. Aleshores, amb aquesta nova estructura més les plaques solars, la tendència és que aquesta planta sigui autosostenible, no?
Les obres de l'EDAR Castellà del Vallès, iniciades el novembre del 2024 i finalitzades el desembre de 2025, han tingut un cost de més de 2 milions d'euros i una subvenció de l'Institut per la Diversificació i Estalvi de l'Energia de 105.570 euros. La subvenció procedeix del programa d'incentius a projectes singulars i d'instal·lacions de biogàs, el programa Biogàs, incloses en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, PERTE, amb fons europeus Next Generation. La resta de finançament ha anat a càrrec de l'Agència Catalana de l'Aigua a través d'un conveni de finançament establert amb el Consorci Besòs Tordera. La nova instal·lació permetrà generar anualment prop de 189.764 normometres cúbics de biogàs, fet que permetrà produir 375.732 kWh d'energia elèctrica i contribuirà a reduir el consum d'energia elèctrica externa en aproximadament un 41%. Aquesta actuació també comportarà una reducció estimada d'emissions de 43,45 tones anuals de CO2 equivalent, contribuint a disminuir l'empremta de carboni de l'equipament i a millorar-ne l'eficiència energètica.
L'informatiu del migdia.
Anem en temes d'educació. La Llar d'Infants Casamada ha anunciat el tancament de portes a final de curs. L'escola Bressol va anunciar-ho fa unes setmanes als pares amb una emotiva carta on exposen els seus principals motius. Albert Sant Andrés.
La baixa natalitat i l'augment de places públiques, a banda de les dificultats imposades per part d'Inspecció d'Educació, com remarquen des de la direcció, acaben amb 27 anys de periple d'aquesta escola bressol concertada de Castellà. La Llar d'Infants va obrir portes el 1999, arribant a tenir fins a 80 alumnes el 2007. Ara, amb 23 infants i 5 persones empleades, han anunciat que haurà de tancar portes per diferents motius. A Castellà, el 2024 es van registrar 126 naixements, la xifra més baixa de les últimes dues dècades, dos menys respecte als 128 registrats al 2024, com explicant des de la Llar d'Infants. Així explica els motius Eric Alfaro, administrador d'aquesta Llar d'Infants.
Primerament, i la més destacable, és la falta de natalitat, evidentment, i la gran oferta que hi ha a Castellà, per sort per tothom. Al final, hi havia sis privades i dos municipals, es vam quedar quatre, i al final, bueno, la natalitat baixa molt, s'ha de repartir els nens i és difícil. Cada any comences amb 15-20, acabes el curs amb 25-30, però, clar, molt ajustat tot. Llavors, si després li afegeixes l'I2 gratuït, això ens ha fet molt mal. Li pots afegir després les línies obertes de les municipals, que al final s'enduen més alumnes i nosaltres seguim quedant-nos sense. I després, sobretot, el que, bueno, nosaltres hem aguantat Covid, hem aguantat línies noves, I2 gratuït, però no hem pogut aguantar l'embestida de la inspecció.
La falta de nens i la gran oferta que hi ha a Castellà són els motius principals, a banda dels canvis en educació com l'I2 gratuït. Alfaro explica els problemes que van tenir amb els inspectors d'educació.
Sí, ha sigut un acoso i derribo per part de la inspecció, que això ha sigut ja el detonant de dir no podem seguir. Les condicions en les quals ens obliga la inspecció eren impossibles. Des d'agafar, per exemple, tens 20 nens, nosaltres tenim grup únic, i ens diu que hem de tindre 3 mestres per ràtio, perquè ells al final ho compten per grups de classe, no per grup únic. I dius, bueno, va, doncs 3 professors en una sola aula per 20 nens, ho fem. El que passa és quan ve un bebè. Ve un bebè i et diu, no, aquí si tens un bebè de 0 anys, tens que obrir un grup nou i tens que tindre 5 de personal. O sigui que per 21 nens en una aula has de tindre 5 persones a dintre. Per tant, ja, el sentit comú per part de la inspecció no hi és.
Inspecció també va posar en dubte el projecte educatiu d'un sol grup per totes les edats, havent de contractar una mestra extra.
Després ja va començar també a dir-nos que el nostre projecte no el podem fer perquè no contempla la llei, les maneres de fer-ho, el grup únic tampoc ho contempla la llei i inclús la frase que li va dir la inspectora a la meva dona, que és pedagoga, diu, tu ets pedagoga i ho sabràs, però tenen necessitats diferents. Llavors, no entra a valorar en cap moment el nostre projecte, ni la cara dels alumnes, sigui el bé que estan aquí o no. Senzillament, sempre ens ha mirat a nosaltres i ha anat una mica a tancar portes a totes.
L'administrador de Casa Amada explica que els va semblar una persecució personal de la inspectora i que no van parar fins a veure tancada la llar d'infants.
No entenem aquesta... Semblava algú personal, inclús. Nosaltres sempre hem col·laborat molt. Ens ha dit una mestra, l'hem contractada, ens ha dit heu de fer això, ho hem fet. Han vingut inspectors de sanitat, ens ha dit això, ho hem complert tots. Sempre hem col·laborat molt i de bona gana. Però, no sé, va començar a semblar molt personal i fins que ens ha ofegat.
Amb el tancament a Castellà continuaran funcionant dues escoles bressols municipals, el Coral i Colobrers, que oferiran un total de 168 places públiques. En l'àmbit concertat quedaran el Casalet, el Picarol i el Niu.
L'informatiu del migdia.
I ara un anunci de jubilació. La popular Conxita Forrellat, de 72 anys, del restaurant de l'Aire Sol, es jubila aquest diumenge. L'establiment tancarà aleshores uns dies fins que es trobi un nou promotor. Forrellat posa així final a més de 33 anys de dedicació a aquest negoci en concret, tot i que porta 50 anys en el món de la restauració. Primer va estar una etapa entre el 1977 i l'octubre de 1984, data en què es va obrir el restaurant Forrellat al carrer Horta Novella de Sabadell. Després es va tornar a obrir a l'Aire Sol el 26 d'octubre del 2000. Ara el local té un parell o tres de pretendents que se'n podrien fer càrrec. A la Conxita li sabria molt greu que tanqués.
Espero que, perquè em sabria molt greu que això es tingués que tancar. Diu, perquè, a veure, el restaurant està molt maco. El restaurant està ben arreglat, és un restaurant que es menja molt bé, almenys la gent és el que diuen, que el tipus de menjar que nosaltres tenim no hi ha ningú perquè els voltants que ho tingui.
Les portes de l'Aire Sol han estat obertes a tot tipus de celebracions, batejos, comunions, casaments, dinars de negocis, el menú diari, revetlles, degustacions o cap d'any. Al llarg de tots aquests anys s'ha fet una clientela molt bona, tal i com reconeix la Conxita. Els clients, a més de Castellà, són de poblacions com Sabadell, Terrassa, Matadepera o fins i tot Sant Cugat.
Ens hem fet una clientela molt bona.
Clar.
Molt.
Clar.
Perquè jo tinc molta clientela de Sabadell, de Terrassa, de Matadepera, de Sant Cugat.
Forrellat també ha volgut agrair la col·laboració amb altres restauradors del poble.
Perquè amb els restaurants de poble ens hem ajudat molt, eh? Uh-huh. Quan ens ha faltat alguna cosa, ens hem trucat, ens hem dit, goita, que... escolta'm una cosa, que goita, que ara em trobo que no tinc... m'ha faltat un cuiner. Oh, mira, que en tens un tu, perquè jo també estic igual.
Veus?
I bé, parlem, evidentment.
La Conxita brindarà aquest diumenge a la tarda amb els clients per la seva jubilació.
L'informatiu del migdia.
I en pàgina cultural, aquest dissabte s'estrena la primera batalla de bandes de swing de Castellà organitzada per la Castellà Swing Bank i l'Ajuntament. Tindrà lloc dissabte, aquest dissabte 30 de maig, des de les 6 de la tarda i fins a mitjanit a l'Espai Tolrà. En té més detalls la nostra companya Marina Antonés.
Aquest esdeveniment neix amb la voluntat de convertir-se en una cita anual del calendari cultural i musical del municipi i un referent per als amants del ball, l'indie hop i swing. S'ha programat l'enfrontament de dues grans formacions de swing, la Castellà Swing Band i la Sant Quirze Big Barra Band, en un format inspirat en les històriques competicions musicals de la Sala Savoy Ballroom de Nova York, un espai que va néixer a l'escena swing de Harlem durant els anys 30 en un context de gran efervescència cultural afroamericana. El Savoy era una sala de ball pionera perquè permetia al públic blanc i negre en plena època de segregació racial i es va convertir en el centre del lindy hop i del jazz i del swing. Les batalles consistien en duels musicals entre grans orquestres que competien davant del públic i dels balladors per demostrar qui tenia més força, swing i creativitat. La iniciativa s'ha volgut portar a Castellà justament quan se celebra el centenari de les primeres batalles de bandes celebrades al mític local. En parla Jordi Xamanel, un dels músics de la Castellà Swing Band.
I, bueno, era una idea que portava molt de temps, sempre anar parlant-ne, i al final aquest any doncs, ha sorgit la possibilitat i tothom s'hi ha posat d'acord i tenim ganes de fer-ho no només per una sola vegada i celebrar els 100 anys de quan es va començar a fer això a la Sala Savoy, sinó poder-ho introduir dintre del cercle aquest de swing, que durant l'any es fan diverses activitats de tot l'any, i que Castellà estigués en aquest cercle, no? I que diguéssim, doncs, cada última setmana del mes de maig de cada any, doncs, a Castellà se celebren batalles de banda, no? I poder portar a la Castellà Swing Band més una orquestra convidada de renom.
Aquest tipus d'espectacles, com hem dit, va néixer als anys 20 i 30 als Estats Units com una manera de donar a conèixer les grans orquestres de jazz i swing abans de l'existència de la televisió o de les xarxes socials. A Castellà la cita començarà amb una masterclass de l'Indie Hop oberta a tothom, organitzada amb la col·laboració dels Swingcopats. A partir de les 7 de la tarda, la Castellà Swing Band i la Sant Quirze Vic Barra Band protagonitzaran 3 hores ininterrompudes de música swing, alternant peces en dos escenaris situats cara a cara, recreant així el format original de les bandes, de la batalla de bandes, volem dir. Xamanel explica com es desenvoluparà l'acte.
Plenament podrem tocar tot el repertori que tenim, perquè penseu que tocarem 3 hores sense parar, és a dir, les orquestres es aniran fent una cançó cada un i només acabar una cançó ja començarà la orquestra. La Sant Quirze és una big band ja consolidada, que ja té bastant recorregut, toquen bastant a fora, vull dir, a sales de Barcelona i, bueno, d'arreu d'aquí de Catalunya, i sí que els seus músics, n'hi ha alguns que ja són professionals, que són de... que ens surten del taller de músics i de l'ESMUC i d'aquesta gent, i, bueno, ells tenen molta més carrera, diguéssim, de swing i de jazz, perquè fan altres tipus de música.
Durant la vetllada també hi haurà exhibicions de ball a l'Espai Tolrà, a càrrec de diversos professors de Sona Swing i de Swingcopats, i també classes obertes a tota l'assistència. La Castellà Swing Band, que enguany celebra prop de 3 dècades de trajectòria, ha evolucionat des de la música de ball de saló fins al swing i al jazz. Actualment la formació compta amb 22 músics. Escoltem Xamanel.
Una orquestra que portem uns 30 anys a la vila, vale? Vam començar en el seu moment fent música de ball de saló, i vam anar evolucionant cap al món del jazz i del swing, no? Actualment, doncs, hem arribat érem una orquestra d'uns 12 músics, i ara l'any passat i aquest any hem aconseguit ser ja una big band completa, amb 22 músics a dalt l'escenari, vale? Això representa que estem parlant de 5 trompetes, 4 trombons, 6 saxos, baix, bueno, contrabaix, bateria, teclat i guitarra, i 2 cantants.
L'organització espera reunir més de 700 persones entre públic i balladors que han confirmat l'assistència i que provenen de diferents punts del país, i també de Madrid i de Lleida. L'esdeveniment compta en aquesta primera edició amb la participació de diverses entitats, com Vila Barraques, Acció Musical Castellà, Sona Swing i Sincopats. Una d'elles, Vila Barraques, serà l'encarregada del final de festa amb una sessió de swing electrònic, amb una disc jockey i posant el servei de bar i també una food truck. Des de l'organització també s'ha animat a la gent que assisteix a la batalla amb una vestimenta inspirada en els anys 40 i 50, tot i que no sigui obligatori. La festa és gratuïta i oberta a tota la ciutadania, encara que no s'hagi ballat mai al Lindy Hop. Recordem que la cita swinguera és dissabte a partir de les 6 de la tarda.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, el Hoquei Club Castellà està obligat a guanyar el Noia per forçar el tercer partit de les semifinals d'ascens a Hoquei Plata. Albert Sant Andrés.
Així és, Jordi. Els granes necessiten una victòria per no quedar eliminats d'aquestes semifinals i forçar el tercer partit, que es disputarà també aquest diumenge. Pel que fa a la resta d'esports, el futbol sala castellà va golejar ahir per 12-3 el Cerdanyola i ara sí tanca la lliga de manera definitiva. Comencem. I, com dèiem, l'hoquei és ara per ara l'únic esport local que té en joc alguna cosa, i és ni més ni menys que l'ascens de categoria. Els de Fiti juguen aquest dissabte a les 7 de la tarda el segon partit de la primera eliminatòria d'ascens, després d'haver perdut per 8-7 en l'anada al pavelló olímpic de l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní d'Anoia. Després del mal regust de boca que va deixar el partit, on les targetes van ser les principals protagonistes, els castellarencs volen ajudar-se del factor Pedrosa per igualar l'eliminatòria i poder forçar el tercer partit, que en cas d'aconseguir-ho es disputarà aquest mateix aquest mateix diumenge a Sant Sadurní d'Anoia. Sense Ferran García, que complirà un partit de sanció per l'expulsió per vermella directa a l'Anoia, els de Fiti s'han conjurat per superar per fi els de l'Ateneu, ja que dels tres partits disputats aquesta temporada no han aconseguit guanyar en cap. Tampoc ha guanyat l'equip en cap partit de la promoció d'ascens, ja que la temporada passada també van caure en els dos enfront del Belloc, tot i fer un bon paper davant dels principals favorits a l'ascens. Els granes no volen cedir davant de la seva gent. Compliran les grades del Pedrosa en una jornada que volen convertir en la primera del futur per arribar a l'Hockey Plata, la segona categoria de l'hoquei patins nacional. Aquest partit, que es disputarà a les 7 de la tarda de demà dissabte, serà ofert per Ràdio Castellà. I en futbol sala, i dijous va tenir lloc l'últim partit de Lliga del futbol sala castellà. Aquesta jornada es va ajornar a causa de la vaga realitzada pel Comitè Tècnic d'Àrbitres i la Federació, a causa del conflicte que es va viure a Santa Coloma fa uns mesos en un partit de juvenils. Abans del partit, tant els castellanencs com els de Cerdanyola van fer un passadís als campions de Lliga del Club de Castellà, l'Alavi A, el cadet femení, el cadet B i el juvenil A. Amb el Blume ple, després d'aquest homenatge, va arrencar el partit amb un equip local impecable, imposant-se per 7-0 en els primers 20 minuts, davant del penúltim classificat de la categoria i ja descendit des de fa diverses jornades. En la segona part, 5 gols més van arrodonir el que ha estat la millor temporada de la història a tercera divisió, on l'equip ja ha consolidat la sisena posició. Aquesta ha estat una bona temporada per l'equip, la primera que no ha de patir per la permanència després del retorn a tercera divisió. En la Lliga només queda decidir qui serà l'equip que ascendirà a segona divisió B, una lluita on el Ripollet necessita la victòria per superar a la Unió, un rival que hi va superar per 4-6 a l'Espanyol. Espanyol, Cerdanyola i la Pineda són els equips que perden la categoria, mentre que el Ciutat de Mataró està pendent de saber si perd la categoria per compensació.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
Ahir dijous, centenars de persones es van concentrar en el tanatori de Castellà del Vallès per acomiadar Dídac Prat Galí, mort dilluns a causa d'un accident de moto. La cerimònia va superar totes les expectatives de convocatòria i per aquest motiu es van habilitar diverses carpes a l'exterior perquè tota l'assistència pogués estar a xupluc per seguir la cerimònia. I no només això, sinó que també es va muntar un equip de so i uns grans altaveus perquè tothom pogués sentir o seguir clarament els parlaments que van fer la família i parella del Dídac. L'acte també va comptar amb la presència de les entitats a les quals Prat estava vinculat, com l'Esbart Teatral i el Ball de Bastons. No hi va faltar res, ni la música, ni la bíblia, ni els petards, ni el bon humor, ni, esclar, tampoc les bolls d'am que tant agradaven al Dídac i amb els quals els assistents van brindar a la salut del castellarenc. Recordem que també dissabte passat un altre castellarenc de 56 anys va morir en accident de moto a Osona. Castellà participa a través dels alumnes de 5è de primària de l'escola FEDAC al programa QEMA, impulsat per la Diputació de Barcelona, que té per objectiu fomentar la cultura emprenedora i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària. En aquest 9è any de col·laboració, els alumnes han creat la cooperativa Mans Creatives, que exposarà les seves creacions a la plaça del Mirador aquest dissabte. Es posaran a la venda productes artesanals que han creat, per exemple, atrapassomnis, clauers, penjolls i diversos objectes de decoració, molts elaborats al Lab Castellà, i el 30% del càrrec captin els alumnes anirà destinat a la Fundació Mona, que té com a missió rescatar aquells primats que malviuen en pèssimes condicions, i la resta de diners que recaptin anirà per sufragar activitats per la classe. En el conjunt de la demarcació de Barcelona, 311 escoles participen enguany al projecte QEMA, amb més de 12.000 alumnes i la creació de 490 cooperatives.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
A quarts de cinc de la tarda d'ahir es va restablir el servei de la línia S1 de Terrassa amb la freqüència de pas d'un tren cada 10 minuts entre les estacions de Rubicentre i Terrassa Rambla, de les estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Aquesta alteració del servei va ser fruit d'una avaria a les instal·lacions a l'estació de les Fonts. A causa d'aquesta incidència, el pas de trens va quedar interromput durant 5 hores. Al matí, una avaria a la catenària va obligar FGC a interrompre el servei ferroviari de les línies S1 i S2 de la línia Barcelona-Vallès. La incidència es va registrar poc després de 11:45 a l'estació de les Fonts i va obligar Ferrocarrils a gestionar un servei alternatiu per carretera al tram afectat. L'incident, a més, va alterar la freqüència de pas dels trens a les línies S1, la que cobreix Barcelona i Terrassa, i S2, Barcelona-Sabadell. L'Ajuntament de Terrassa reforça els recursos d'informació i suport adreçats a les persones amb discapacitat amb la posada en marxa d'un nou canal de comunicació i l'actualització d'una guia de referència. Les dues iniciatives les impulsa el Servei de Capacitats Diverses. El nou canal de WhatsApp, sota el nom de Capacitats Diverses Terrassa, vol millorar la comunicació directa amb la ciutadania i facilitar l'accés a informació útil, actualitzada i accessible. A través d'aquest espai es difondran serveis, activitats, convocatòries, ajuts i altres recursos d'interès per a les persones amb discapacitat i les seves famílies. En paral·lel, el servei ha publicat la tercera edició de la Guia de Recursos Generals per a Persones amb Discapacitat, una versió digital revisada i ampliada que recull informació pràctica per orientar i acompanyar la ciutadania en diferents àmbits de la vida quotidiana. Res més, posem el punt i final informatiu d'avui divendres 29 de maig del 2026. Us acomiadem els que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, el control tècnic, Marina Antúnez i Albert Sant Andrés, a la redacció, i també els esports, i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda i molt bon cap de setmana.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.